Tot anirà bé, amb Toni Marín. You remind me of the things that I miss. On my sleepless nights you haunt me. I miss your lips. You remind me of our days. They're too good to fade away. Oh. Ja veuen quin grau d'intensitat, eh? Ha quedat perfectament palès a l'última hora del nostre programa, aquesta sensació de que passi el que passi, sempre hi ha diverses maneres de veure-ho, no? I aquesta és una constatació, clarament, quan se'n parla de polítics, i hem tingut a tres grans polítics del nostre país representant l'opinió. També, a vegades, a nivell de diaris, Albert Sáez, què tal? Bona tarda.
Què tal?
També podem veure la realitat des de diferents punts de vista, que també és interessant, això, no?
Bueno, això és el que enriqueix la vida, no? Sí.
Com és la vida del director del periòdic de Catalunya?
Doncs pues molt bona, la veritat.
Que bé.
Perquè m'he d'enganyar, no? Tenim un equip fantàstic, un grup de periodistes molt, molt potent, que a més ha fet i està fent un gran esforç per fer això que en diem la transformació digital, per canviar, per continuar fent el que sabem fer, que és explicar històries, però fer-ho amb els ritmes i les formes que avui en dia doncs demana la gent, no?
Clar.
I jo crec que tenir un bon equip és la base principal. Des de fa 3 anys tenim també una empresa, a mi m'agrada dir una casa editorial al darrere, que ja de cases editorials en queden poques, i per tant una empresa que coneix el periodisme, que coneix el negoci editorial, que fa apostes a mig i llarg termini, que confia en el periodisme com a fonament de la seva activitat, i per tant i cada vegada doncs ens anem en alguns casos retrobant i en altres casos trobant amb el públic, no? O sigui que estem... La veritat és que és una feina molt bonica i en unes condicions molt favorables. Per tant, mentiria... Ja sé que tots, quan ens pregunten com estem, sempre diem anar fent, però, bueno, jo estic bé. No tinc per què dir una altra cosa. No tinc per què dir jo que diuen a Lleida d'anar resistint. No. Aquí estem en expansió.
Jo tinc un amic, Albert, que sempre diu bé si no entrem en detalls, que és una resposta que, deixa'm dir-te, a mi m'agrada molt.
Jo vaig tenir un jefe que tenia una tàctica molt bona, que quan et trucaves i li deies com estàs, i et deia bé fins que tu m'has trucat. Cosa que tenia un efecte dissuasori molt clar, perquè si tu anaves a explicar-li 10 problemes, home, no li anaves a esgarrar el dia, per tant deies, va, ja només li explico 3 i que passi un bon dia a l'home, no? Per tant, sí, hi ha fórmules diverses.
Albert, últimament hem tingut diverses converses realment interessants en aquest sentit. Va ser Esther Vera l'altre dia, Jordi Joan, també, directors de l'Ara, de La Vanguardia, l'Oriol Nolis, el director de Radio Televisió Espanyola.
Bons amics.
Avui vens tu. La pregunta que d'alguna manera he anat formulant i entenc que és interessantíssima, no? com a situació, si el periodisme, el gran objectiu que té en aquests moments és tornar a enamorar la gent. M'explico. Si d'alguna manera en aquesta època de fake news, de titulars, de twitters, de tota la història, el gran objectiu del periodisme no és que la gent, quan es vulgui informar, se'n vagi directament a aquelles grans capçaleres de tota la vida.
Sí, jo crec que aquest és el repte, no? Nosaltres hem perdut el periodisme en el seu conjunt i sobretot els mitjans més tradicionals, això que ara en diem els legacy, potser sense adonar-nos vam anar perdent molt a poc la confiança del públic, no? A vegades per males praxis, altres vegades perquè generàvem expectatives que no podíem complir. La filosofia fa un segle i pico que va dir que la veritat era un assumpte molt complicat, no? I nosaltres, fins fa 4 dies, el periodisme encara li deia a la gent que seria capaç d'explicar-li la veritat. I això és és una mala promesa, perquè tu t'has de comprometre a coses que puguis complir, no? Per tant, jo crec que hi ha hagut algunes males praxis, hi ha hagut expectatives incomplertes, hi ha hagut també els monopolis, no són bons en general, perquè generen adormen a la gent. Aleshores, nosaltres fins a l'aparició d'internet teníem uns mercats informatius amb unes barreres d'entrada molt altes, no? És a dir, era molt difícil fer un diari perquè havies de tenir una rotativa, un sistema de distribució, molts periodistes, etc, etc. Tenir una ràdio també, perquè havies d'aconseguir llicències, tenir televisió també. Per tant, sabíem els que estàvem comptats a taula, i això feia que en alguns casos explotàvem comercialment sense retorn, no? Perquè com que era com les lentejas, no? Les tomes o les dejas. I a vegades també ens vam despistar una mica de que lo important és tenir públic, tenir lectors. Jo sempre dic que un diari no és una rotativa, com vam pensar. Un diari és una comunitat de gent. I, per tant, el més important, el que hem de fer cada matí quan ens aixequem, és pensar en la nostra comunitat, cuidar-la, escoltar-la, interactuar amb ella. I això, en règim de monopoli, ens ho vam creure una mica, eh? I vam dir, miri, escolti, nosaltres fem el que ens convé, i aquí hem pagat un pecat, no? Que és que internet ens l'hauríem d'haver inventat els diaris.
Yeah.
I se l'han inventat els informàtics, perquè nosaltres estàvem tan bé com estàvem que no se'ns va ocórrer que podíem millorar. I els amics del New York Times, per exemple, li van dir al senyor Zuckerberg que no volien entrar a Facebook perquè era un negoci que no tenia res a veure amb ells. I ara, doncs, l'audiència, un 40% de l'audiència dels mitjans ve de les xarxes socials, no? Per tant, jo crec que sí, tu ho has dit molt bé, tornar a enamorar, tornar a guanyar-nos la confiança es guanya amb la credibilitat es guanya amb l'honestedat, i és veritat que la pandèmia en aquest sentit ens ha anat bé.
Yeah.
Ens ha donat una empanteta a dir, ei, això és el que heu de fer, concentreu-vos en això, perquè si ho feu i ho feu bé, la gent respon.
Es passen ràpid, però has dit una cosa d'aquelles que marca, dius, home, durant molt de temps ens hem equivocat, perquè prometíem explicar la veritat, i això no és possible. Per què? Què explica un diari si no explica la veritat?
A veure, és que la mentida forma part de la condició humana. Això és el primer que hem de partir. Vale? Per tant, el periodisme, què és l'essencial del periodisme? Pues hi ha uns professors nord-americans, bueno, professors i periodistes, que van escriure un llibre que es diu Los elementos del periodismo, que diuen, escolta, què fa que una cosa sigui periodisme i una altra no? I ells diuen, el periodisme és fonamentalment un sistema de verificació. Va. Per tant, sí que té a veure amb la veritat. Però la veritat, com tu molt bé has dit abans, té alguns elements objectius i uns altres elements subjectius.
Clar.
I quan més de pressa vas, més elements subjectius hi ha. Si tu te'n recordes, quan va sortir la CNN Plus a Espanya, una frase terrorífica, no? Está pasando, lo estás viendo. Clar, nosaltres ens hem atrevit a pensar que podíem explicar les coses abans de que acabin. Complicat,
clar, eh? Clar.
Nosaltres expliquem les coses sobre la marxa. I, per tant, què hem de fer? Bueno, prendre mesures, i en això som experts, perquè no ens enganyin. Per això som un sistema de verificació. I tot i així, som vulnerables a l'engany. I el que hem de fer és prendre distància, no? És a dir, escolti, a mi els anglosaxons són fantàstics sobre això, no? És a dir, ara una cosa que ens passa a tots, ens va passar ahir la tarda, no? Amb un senyor comença a tirar trets al centre de Copenhague. Bueno, ja de seguida, quin és l'estereotip, el marc mental que activem? Atemptat islamista, no sé què, no sé quantos. Bueno, però nosaltres ahir la tarda, no, ni nosaltres ni la policia, ni ningú, tenia els elements. Els anglosaxons van generant mecanismes de protecció, no? Els anglosaxons diuen, bueno, diu, hi ha hagut un tiroteig al centre de Londres que la policia està tractant com si fos un atemptat terrorista. Perfecte. Clar. Això és el que realment sabem. Si és un atemptat terrorista o no, ho sabrem potser d'aquí unes hores. I aquí a Espanya, per exemple, hem estat 10 anys discutint si un atemptat terrorista va ser d'una organització o d'una altra. I aquell dematí, el diari que jo ara dirigeixo, i per tant sóc hereu del seu llegat per lo bo i per lo dolent, va fer una portada enorme que deia ha sido ETA.
Recordem per afegir,
I no era una, i no estàvem en l'època dels fake news.
No, estàvem en època en la que el govern va fer determinades trucades a determinats directors per explicar.
El govern va fer servir allò. Perversament
sí, sí.
La seva autoritat com a element de verificació de la informació
sí, sí.
per enganyar. Ell i ho va pagar.
I ho va pagar.
Per tant, ara nosaltres també ho vam pagar.
Sí, sí.
Perquè aquell dia no hauríem d'haver fet allò, però bueno, és perfecte.
Probablement, això ens porta a un altre tema interessantíssim, les relacions entre governs i diaris, no? Efectivament, no? Si hi ha un altre truc al president del govern i li diu tenemos pruebas claras de que es ETA qui ha posat les bombes, com no t'has de creure allò, no? Però, efectivament, aquesta relació entre poders diferents, no? Segurament, i no només per aquest cas, podríem pensar en molts altres, és el que també ha provocat en determinades històries una certa, un cert allunyament, no?, d'una part concreta de la població respecte al periodisme, no?
Sí, perquè el periodisme... A veure, jo, primera cosa que hem de dir és aquí tothom intenta pressionar. I és legítim.
Clar.
Les pressions no són il·legítimes. El que és il·legítim és cedir a les pressions. Dos, tothom intenta pressionar per instaurar la seva versió dels fets. Tres, el periodisme el que ha de defensar, sobretot, és la seva autonomia, és a dir, la seva presa de decisions i fer-se responsable de les seves equivocacions.
Clar.
O sigui, va trucar el president del govern? Sí. Ens vam equivocar nosaltres? També.
També,
eh? Sí, sí. Llavors, no li podem passar tot el mort al president del govern, perquè el president del govern, al final, va fer la seva feina, que era intentar pressionar, yeah. com la intenta fer tothom. Què és molt important, i per això abans jo parlava de les cases editorials, no? Bueno, és tenir algú que... Jo sempre dic que els periodistes, i ara et semblarà paradoxal, però vivim millor en empreses que només volen guanyar diners.
Ja. Yeah. Sí, sí, ho entenc perfectament.
És fàcil. Eh?
Sí, sí.
És a dir, per guanyar diners, què has de fer? Bueno, doncs tenir més ingressos que despeses, per tant, administrar bé els recursos que tens. Dos, per tenir ingressos has de tenir... Bueno, has de saber quins són els teus ingressos. Si són de la publicitat, si són del públic, de qui, o d'una o d'algú, d'algun mecenes, el que sigui. Eh? I aquests ingressos tu has de... I en la mesura que els tens, ets més independent.
Yeah.
Hi ha coses que és veritat que s'han pervertit molt, no? Ara tenim un repte al davant molt important als periodistes, que és que un diari que tots considerem de referència i que per tant tots intentem no imitar-lo, però sí fer... adaptar el nostre entorn al que ells fan, que és el New York Times. No? El New York Times ha dit que ells l'any 2025 volen dependre dels lectors i no dels anunciants. Perquè dependre dels anunciants els hi pertorba la feina. Bueno, això és un repte molt important.
Sí, sí.
Que ja veurem si els lectors del New York Times accepten. No? Però ojo, que els lectors també pressionen. Hi ha un diari digital, ho va dir el director en un acte públic, eh? Per tant no desvello cap secret, un diari digital que es financia amb aportacions del que ells en diuen els seus socis, és a dir, de gent que paga perquè existeixi aquell diari, es va trobar que va denunciar un cas de corrupció d'una política del PP, tot perfecte, i en el mateix es va trobar que una política socialista havia fet el mateix, al mateix lloc, i també ho va explicar. I els seus socis es van enfadar. Van dir, no, escolti, nosaltres volem que vostè existeixi per denunciar la corrupció de la dreta. Que això ens porta, que tu abans t'has interessat pel tema de la veritat, a mi talla'm perquè jo soc...
No, si és interessantíssim, home. Digues.
Clar, hi ha una altra cosa que ara estem veient molt amb els entorns digitals, que és, nosaltres ens comprometíem a explicar la veritat perquè pensàvem que la gent volia saber la veritat. Però i si resulta que la gent vol que li donem la raó?
Home, això segur.
No que li expliquem la veritat.
Però això segur, no? Això segur?
Bueno, però aleshores no ens hem de dedicar a explicar la veritat.
Però perquè... aleshores deixem de ser periodistes, no? Passem a fer una altra cosa.
Això, jo sempre dic que en el periodisme esportiu és on es veu més descarnadament el que és el periodisme. I els lectors dels diaris esportius no volen saber la veritat.
A mi la secció que més m'inquieta sempre quan la veig és el més vist. El més vist del diari, del dia, sí. Del que sigui. Per què? Perquè em recorda molt a les èpoques a les que he fet tele, no? D'alguna manera, no? Aquella cosa, la línia d'audiència, aquella horrible, que tu potser has fet un debat de primeríssim nivell i en el moment en el que t'ha vingut el friki de Tor s'ha disparat l'audiència i tu ja pots intentar fer el que vulguis, com en realitat el que t'interessa també és continuar tenint feina, doncs acabes donant-li més minuts al friquisme i acabes restant-li més minuts a l'altre
sí.
Debat, no?
Això és veritat. I a vegades el que has de fer és... agafar... Això del més vist és molt perillós quan agafes períodes molt curts de temps.
Ah, això és interessant.
En l'última hora, horrorós.
Sí, sí.
A l'últim dia... En l'últim any. En l'últim any les coses ja milloren.
Clar.
Perquè potser hi ha un contingut que cada dia ha tingut 5.000 visites, per tant, cap dia ha sigut el més vist, però al cap de l'any... A mi això em va passar una vegada amb una notícia que vam fer... Uh-huh. Quan començàvem això del digital, te'n recordes fa 6 o 7 anys que la lluna es veia molt gran aquí a Barcelona.
Sí, me'n recordo, sí.
I vam fer una notícia dient per què la lluna es veu tan gran a Barcelona. Una notícia que em va costar horrors de fer perquè l'especialista deia però si això no és notícia, passa cada 17 anys. Dic, ja, però ha passat aquest any. Bueno, però és que això... Sí, però la gent ara... I va ser la notícia més vista de l'any. Per tant, quan acumules més, la foto no és tan dolenta. I després, aquí ens passa una mica que a vegades som massa defensius, els periodistes. Abans, escolta, jo quan vaig començar en aquest negoci, què li interessava a la gent? Era una assemblea de machos alfa a les 7 de la tarda, cridant, a veure qui tenia més... allò més testosterona, va dir, no, la gent el que vol demà és futbol. Bueno, doncs ara imperfectes, sí, però tenim uns indicis. I escolta, la gent pues resulta que li interessen més o tant els serveis com les exclusives. Bueno, doncs escolta, quin mal hi ha en fer serveis.
Sí, sí. És interessant. Bé, és que ens podríem passar aquí xerrant fins les 9 de la nit i encara no ens ho acabaríem, això. Avui heu tret el tema de l'alcaldia de Barcelona, l'edició digital, ara mateix, vaja, si no ha canviat en els últims minuts,
sí,
teníeu
sí.
Situat el tema de les enquestes, perquè ja entrem ja en any electoral.
Sí, sí. He trobat aquí una regidora que ja
sí.
Se m'ha queixat de l'enfoc que donava. Sí, sí. Tot bé.
No li ha semblat bé que, diguéssiu, primer que Colau guanyava les eleccions i segon que havia perdut 3 punts perquè hi havia una evolució del titular, no?
Sí, sí, hem anat...
Com estàs veient la política, Alberto, ara mateix?
Bueno...
Ja és una pregunta molt àmplia, però entén-me.
A veure, jo crec que estem sortint d'un tsunami, no? És a dir, les estructures polítiques, tant institucionals com de partits, han sigut durant molts anys molt rígides, no? Molt poc permeables. la suma de la crisi financera, més la crisi de credibilitat, més la corrupció, més la baixada de les barreres d'entrada i, per tant, coses que abans no es publicaven, que ara afortunadament es publiquen, va generar un tsunami, no? En qual tot el que olorava vella política, doncs, i ara estem una mica en el moviment de refluxe, no? És a dir, potser la vella política, que tenia molts defectes i alguns s'ha curat i d'altres no, doncs té alguns elements positius, no? És a dir, dirigir una institució, és a dir, l'activisme social està molt bé, però les institucions són institucions i s'han de dirigir no com si fossin una associació activista, no? Que la gent tingui molts seguidors a les xarxes, doncs pot ser un indicador de la seva capacitat de lideratge. Però si al costat no té coneixements per administrar el que s'ha d'administrar o no té capacitat d'interlocució amb els que tenen coneixements, doncs no funciona. Anunciar, hi ha problemes que no els ha solucionat mai ningú, no perquè no hagi volgut, sinó perquè tenen una solució difícil. A mi em fa gràcia, no?, quan diuen, no? És que el govern es baixa els pantalons davant de les elèctriques. Sí, sí, ja, però és que aquí s'ha d'apretar el botó i s'encén la llum. I perquè passi això, tu necessites que passin un munt de coses. I aquests senyors, ara per ara, o sigui, l'Estat depèn d'ells tant com ells depenen de l'Estat. Per tant, no és veritat que estigui tan desequilibrat el joc de forces. I això jo crec que, bueno, ara estem vivint una mica un reflux, no? Per això hi ha aquest run-run, no?, de que tots els exalcaldes de Barcelona es tornaran a presentar, no? Però, bueno, no sé si al final acabarà de passar això, però bueno, hi ha una mica de reflux. Jo crec que ha estat bé sanejar la política. Jo me'n recordo fa molts anys un secretari d'organització que deia, no, escolta, la nostra marca és molt forta i jo si poso una escombra de candidat, guanya.
Bueno, jo crec que sí, de qui parles. Mira el que dic.
Les escombres, no. I per tant, doncs els partits el que han de fer és identificar talent en el seu entorn, cuidar el talent propi, també fer una barreja d'això, entendre que són una part d'ideologia, una part d'interessos i una part de coneixement, i que, bueno, que això s'ha de... Per això existeixen els partits polítics, no? Són el que dèiem, són institucions de mediació. I les institucions de mediació, en general, estem fotudes. Perquè, com que el digital permet relacions directes a les llibreries, al comerç, a la política i a les notícies, doncs els intermediaris o són molt bons i aportem alguna cosa, o ens treuen del mig. I això també els ha passat una mica als partits, no? Per tant, bueno, és un moment interessant, de totes maneres, jo crec que és un moment interessant.
Però m'ha agradat, perquè ja ara explico una interioritat, però tampoc és cert, no? Un comentari que hem fet abans, quan efectivament tothom està en aquests moments com tant a veure-les venir, no? De que sembla que tothom coincideix en que tenim una tardor complicada, i a mi m'ha agradat molt el teu optimisme, perquè m'has dit, bueno, sí, però jo crec que estan fent un gramassa. En què et bases, Albert, a l'hora de dir això?
No, a veure...
Ja està bé escoltar veus que siguin una mica més positives,
no? No, jo crec que la situació és... Mira, jo crec que el pitjor que es pot fer és dir que tu tens solucions fàcils. I crec que amb això sí que encara els hi retrec una mica als polítics i alguns periodistes, perquè jo crec que la gent... A vegades ens oblidem que tenim un país que molt format... Per tant, nosaltres, mira, hem agafat de claim d'aquesta nova etapa entendre-hi més, no? I nosaltres què pensem com a periòdico que podem aportar en tot aquest soroll? Bueno, que puguis entendre les coses. I per tant, tu has d'entendre que si tu dius, escolti, l'any 2050 no farem servir combustibles fòssils, tota la gent del món mundial que té combustibles fòssils i pensava guanyar-se la vida en els pròxims 200 anys ha dit, miri, em queden 15 anys per guanyar-me la vida, per tant això ho he de cobrar més car. Les coses no són gratuïtes. Per tant, tenim un problema de preu de l'energia. El preu de l'energia s'irradia a tot el sistema econòmic, perquè per tot fem servir energia. Aquí fem servir energia, el diari fem servir energia. Per tant, quan l'energia puja, és viral. És a dir, afecta a tots els preus. Bueno, per tant, tenim un problema d'inflació. I això és fumut, perquè les classes mitges o mitges altes, doncs mira, en comptes d'anar-se'n en 2 setmanes de vacances se'n van una, però el que arriba just a final de mes, i cada vegada en aquest país hi ha més gent que arriba just a final de mes, si de cop i volta li pugen els preus, no arriba. I ara aquí tenim un problema greu. I el remei contra aquest mal és apujar el preu del diner. Que això la gent ens costa, els de lletres ens costa molt entendre que el diner és com qualsevol altra cosa, que es compra i es ven, però com que és l'instrument que fem servir per comprar i vendre, el cap ens fa una mica així, sí, sí. Però el diner es compra i es ven. Per tant, què et diu un economista ortodox? Et diu, mira, escolti, si vostè vol parar la inflació, el que ha de fer és pujar els tipus d'interès i, per tant, la gent gastarà menys. I si gasta menys, doncs aquests del preu es cansaran i aniran baixant. Bueno, fer quadrar aquesta equació en un país com el nostre, que ja té un deute públic del 120% del PIB, en què no hem fet determinades reformes, en què tenim majories polítiques inestables, etc, etc, nosaltres no som els alemanys. Sí. Els alemanys ja han decidit que han de passar 10 anys fotuts perquè es van equivocar fent-se dependents del gas del Putin.
Sí, sí.
I com que tenen aquesta moral calvinista, doncs han decidit, bueno, doncs ens vam equivocar, 10 anys de penitència i ja ens en sortirem, no? I allà ningú discuteix això, però aquí ens costa més.
Tot anirà bé, Albert?
Tot anirà bé perquè jo crec que sí, que al final és un terme que en aquesta casa no sona estrany, però en altres cases sona raro. Al final, el món es divideix entre la gent que té esperança i la gent que no té esperança. Aquesta esperança tu després la pots fonamentar en moltes coses.
Completament.
La pots fonamentar en el treball, en una cosa religiosa, amb el que vulguis. Però, i jo crec que sempre hem de pensar que demà serà millor que ahir. I una miqueta millor sempre és. Una miqueta millor.
I si no, t'ho has de fer venir bé, que, no? De veure una miqueta
no,
millor.
No, jo crec que tampoc cal enganyar-se.
Hi ha un punt de responsabilitat
però
personal també amb això, no? O què?
Sí, hi ha un punt també de donar valor al que tens, no? Jo crec que un problema que té aquest país en els últims anys, i això diria que és molt específic de Catalunya, és que hi ha molta gent que ha perdut, s'ha oblidat de quin és l'origen del seu benestar. I clar, això és fumut.
Jo que vaig
perquè
estar
dius, bueno, és que ara això no, és igual, però un dia, un altre dia és
ja ens
igual.
Ja ens ho trobarem a veure si és igual o no, no? Saps què m'acabo de donar? Fixa't, quan jo hi he estat un parell d'anys, com saps, allunyat dels micros, no? I quan vaig tornar, per mi el que va ser més sorprenent és que la sensació és que tot anava molt més ràpid.
Molt més ràpid.
Tot molt més ràpid,
aquest
no?
Aquest és el gran tema d'avui.
Segurament, no? Tot sí. És molt més ràpid. I saps què acabo d'al·lucinar? Que porto 25 minuts entrevistant el director del Periódico de Catalunya i no t'he preguntat pel procés.
Bueno, això és positiu, no?
No ho sé, però sí que és crida l'atenció que tenint amb mi a un dels grans gestors de la informació del país no t'hagi preguntat pel procés. Deixa'm que t'ho pregunti. Com veus aquest tema, Albert?
Com veig aquest tema? Bueno, com diria la meva àvia, calma, xitxa, no? És a dir, hi ha una situació de calma, però hi ha un assumpte que no està resolt, no? Ni en un sentit ni en un altre. I per tant, bueno, hem d'anar veient com generem condicions perquè, doncs, allò que es va voler tancar per les dues bandes amb dreceres, pues es solucioni de la manera que sigui, però d'una manera més estable. I, bueno, jo crec que pel camí, pues, també ens hem fet mal i hem pres mal i hem après coses també, no? Però nosaltres, per exemple, nosaltres érem un diari molt transversal a Catalunya i per tant el Grossers no ens va anar bé com a diari.
Això és interessant, eh?
Perquè nosaltres no som un diari de trinxeres i per tant les trinxeres, i clar, arriba un moment que quan una situació social es tensa molt, doncs tothom es posa en una trinxera, és lògic i normal, però a nosaltres les trinxeres no ens va bé i diria que en general a Catalunya ni ens van bé ni ens agraden. Ara també és veritat que hi ha gent que no es va prendre potser prou en sèrio el malestar, almenys d'una part de la... És a dir, aquí, mira, per mi el pitjor del procés va ser la combinació del suflé i el tenim pressa.
Déu.
Són els dos errors d'apreciació de les dues parts. És a dir, això no és un suflé, perquè té una base consistent...
Claro. Sí, sí.
I no es pot resoldre de pressa perquè implica processos molt complexes. Per tant, i aleshores els del suflé i els de la pressa vam agafar dreceres i a les dreceres normalment doncs, vas pel mal.
Avui m'ha passat una de les millors coses que em poden passar en una entrevista a mi particularment i sempre penso que per extensió la gent que ens escolta m'he quedat amb ganes de més.
Pues
ha estat un plaer.
Igualment.
Tenim nosaltres el programa.
Igualment.
Un luxe. Gràcies, Albert.
Molt bé.
Fem una pausa breu. Avui tenim un programa, ja ho hem dit al començament, tenim un programa magnífic. Ara sembla l'Albert Sáez, amb el que seguiríem parlant, però quan arribem a les 5 també seguiríem parlant amb la persona que arriba ara, Fermí Fernández, un dels integrants del nostre Tal Setmana com aquesta. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.